Que visca la bisexualitat a tope, a tope, i visca els serveis informatius de RAC1, que allà bravo, són tots bisexuals.
Vinga.
Aquí RAC1 hi ha molt bisexual, t'ho dic jo.
Sí?
Home,
perfecte.
T'ho dic jo, que ho sé. De bona tinta. Sí?
Bueno, ja està bé, estan evolucionats, llavors.
Home, és que és el que s'ha de ser.
Sí.
Visca, ara anem a començar aquest programa. Com es deia aquest programa?
Vostè el programa primer. De Laura Fa. Venga,
sí, bravo! Ai, a més, avui estic molt contenta.
Per què?
Perquè m'ha vingut a veure una amiga meva de Badalona.
Per favor, sí. Està aquí.
Bueno, ha vingut amb el nòvio, però l'amiga és ella.
Bona tarda, el Joel Fortuny, l'Ernest Ferrer, el Romosa, que te la
sàpiga. Hola, què tal? No volia parlar, m'ha dit que no volia... per favor.
Fa vergonya. Fa
però guapa, que no t'ha fet per parlar per telèfon.
Hola, diu, hola, diu.
Hola, diu. Sí, que és amiga teva.
És la meva amiga, la Lovely.
És vista... Però si tu tens una robeta molt mona, que la vesteixes amb ella divinament, no? I on podem comprar les teves robes? Fes-te una falca, filla, ja que estem.
A Instagram i a la web i a Badalona.
I què hem de posar?
Lovely Daniela.
És de Badalona al món, no? Lovely Daniela.
Mira, que cuqui que
és. Ai, que cuqui.
Ai, que mira-la, com parla.
I l'altre, el que porta, sou bisexuals els dos, no? Clarament.
En principio, sí.
Claro, claro. Ara no hay cojones de decirme a mí que no soy bisexual. Ja ho he notat, ja ho he notat. Ja està bé. Bueno, pues, tu, i ella és Lovely Daniela i tu ets Lovely... Què?
Ivan.
Lovely Ivan. A què et dediques tu?
Soc músic.
Ets músic, però que tipus què?
Tipus soc cantant i guitarrista, a diversos projectes. I...
Com de festa, saps?
Tu m'encanta.
Ha vingut un dia amb la guitarra.
Ara, exacte, però pues sí, senyor, ara ho fem. El Lovely
la Daniel. Que és que és tan bona ella.
Amb tots vostès, Sílvia Soler. Bravo. Hem de dir que... Home, esclar, perquè...
Estava allà encantada, mirant els badalonins.
Hem de dir avui que la de Sílvia i la Lourdes farem una cosa molt important perquè ve amb un jefazo que és la Sitch Fai. Ye, Faye. Què tal estàs?
Fei.
Va ser impossible, ja t'ho diem ara.
Ets el portaveu del sindicat de manters i davant dels badadors ambulants, que acabo de fer una roda de premsa que t'ha anat de la pera llimonera, perquè m'he trobat un company d'informatius que m'ha dit, hòstia, la roda de premsa aquesta ha anat superbé, perquè farà una cursa antiracista. Parlarem d'això, no?
Sí, exacte.
Perfecte. Ara ho farem, però primer anem a la Sílvia Soler, que
molt
si
bé,
no,
ja,
de fet, tenim un vivere d'índex
filosofare. I us dic una cosa, vaig estar a Tarragona dimarts.
Sí, molt bé.
Presentant la novel·la.
Sí.
I va haver-hi un sector del públic que em van renyar tant.
Per què?
A mi, perquè vosaltres no em deixeu parlar.
Ai,
que
passa.
Que al final vaig dir, per favor, a mi no em renyeu a sobre.
Gent, per favor, com sona a Tarragona,
A Tarragona, no, però, i vosaltres, a més, tampoc et tallem tant.
Molt enfadats,
Ells també tallen amb aquelles muralles que tenen, també, saps?
Molt enfadats. Però ens escolten.
Però tu els has dit que és una compenetració que tenim.
Laura, cada vegada, però no. Mira...
Bueno, pues venga, no
segurament
tallarem.
És la frase que dic més vegades a la vida. Ara,
no tallarem.
Nosaltres donem ritme.
És un joc.
Ritme, diu, sí que deus passar bé de ritme.
Escolta'm, una novel·la,
vale, no la tallem,
de veritat, que és una perla.
Una perla?
Sí, una perla.
A
és una novel·la que es diu La vida del llibreter A.J. Fikri. Costa molt de dir perquè em surt friqui cada vegada. I bueno, no, és Fikri. Fikri, no, Fikri. Però sembla Fikri. Que hagis de dir friqui, no?
Fikri.
Fikri.
Fikri. La vida del llibreter A.J. Fikri. Potser el títol no us diu res, així d'entrada. Però si us dic que és una novel·la de la Gabriel Zevin, no sé com es pronuncia això, ja us hauria de dir alguna cosa.
Bueno, justet, però
tampoc?
Sí.
Tampoc? Molt bé. La Gabriel Zevin és l'autora...
Mira, per un dia que... No la tallem. Ja. O sigui, ja que no ho sabem, nosaltres ens farem com les
la Gabriel Sevin és l'autora de Demà i Demà i Demà.
Ara sí!
D'acord.
És que estàvem nerviosos. Amb aquesta pressió no es pot treballar. Clar.
Tens puta idea, no? Perquè tens que fer.
Jo què sé, però...
No, si us
sona.
Si us sona, que ha sigut un èxit editorial brutal.
Sí.
Home, segur que sí.
Però n'has parlat? N'has parlat aquí?
Jo no.
És que nosaltres, si no parles...
Clar, jo si no parles no em sona, tio.
Ah, ja està, ja no escolta res ni de res.
No, em sap greu que no. Clar, jo estic a les meves coses.
A veure, la Gabriel Zevin va ser la sensació total a Catalunya i arreu del món amb aquesta novel·la que es deia Demà, Demà i Demà.
Sí, sí, sí.
És una guionista de Nova York que havia escrit molts guions, molts llibres juvenils, i que amb aquesta novel·la es va fer famosa tot arreu, que parlava dels videojocs i tot això.
Ah, sí, home!
Ah, val, d'acord.
No és la que li penja el coll.
No, aquella és la Nora Ephron.
Ah,
Val. Sort que ja tenim una telepatia que l'intenc tot, sí, perquè, clar, comprens?
Bueno, li penja el coll, no m'agrada el meu coll.
En fi,
tinc un coll que fa pena.
L'Edicions del Periscopi va publicar en català aquesta novel·la, sí, Demà i demà i demà, i com passa sempre quan una novel·la té un èxit espaterrant, llavors què fan els editors? Se'n van a buscar les novel·les anteriors d'aquesta autora i diuen, calla, rescatem aquesta que havia escrit abans, que es deia La vida del llibreter A.J. Fikri, que és una novel·la molt més curta que Demà, 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 que era un
tot bastant.
I m'ha encantat. De manera que ara llegiré Demà i demà i demà, que no l'havia llegida perquè, tot i la bona fama, com que parlava del món dels videojocs, ja, veritat, feia una mica enrere.
El que passa que el món dels videojocs, a mi m'interessa zero de Sake, sí, però després, quan et comencen a parlar, ens creiem que el món dels videojocs i no sé què, no sé quantos, i tiros
mea
i tal.
Culpa, mea culpa.
Però jo a mi també em passa, tinc aquest prejudici, i cada vegada que parlo amb algú que sap de videojocs, em xifla quan m'ho expliquen. Jo no jugo,
en positiu,
perquè
sóc, sí,
en superpositiu.
Perquè i tenen com aquesta imatge...
Ja, però aquesta novel·la, tothom... A més a més, trobo... la gent et deia, encara que vagi d'això i que et sembli que no t'interessarà, sí, llegesta-la. I jo no ho vaig fer i ara ho faré.
Desiree, estàs guapíssima avui, t'he de dir.
Gràcies.
Què t'has posat als llavis? Moníssim. Quina marca uses?
No, això és vaselina.
Ah. Uà, tia.
Ja l'has detectat. Has vist vaselina i ja...
Exacte, mira, mira. Vinga, endavant amb la bufolla, també, que la vaselina no serveix per la penetració. Ah, no, home, no, sí, clar, que té un component que rebenta el condó.
Ah, calla.
La vaselina, la teoria de la vaselina que ens posem vaselina, qualsevol persona experta en sexe anal sap, sí, que no s'ha de posar... Joel, et dic la veritat o no, que vaselina no? Nosaltres no ens posem vaselina. Ah. T'has de posar uns gels d'aquestes fins a la...
Lubricants.
Sí, lubricants, d'aquests naturals, si pot ser.
Jo és que el sexe no, anal.
Jo, llavi, i és la vaselina aquella de la capseta de Gal? De la, de
no,
la
capsa... no, de la marca Vaseline.
Vaseline. Mm. És que ella, com que és de Nova York... Ah, ella va a Nova York, allà
sí,
va
sí,
estar...
Sí, a més, aquest pot me'l vaig comprar a Nova York.
Ui,
perquè aquí
així,
no...
Com si fos...
Sí, no, perquè és molt gran, perquè aquí no la venen.
Sí, sí. Hosti, doncs pues queda millor, perquè hi ha la Gal, que a mi m'agradava la Gal, però sí, no fa aquest brillo, eh? Jo també uso vaselina per llavis. Pel cul no, però pel llavi sí.
Jo no, perquè no tinc llavi. I amb l'edat se m'està anant cap endins.
Ja, doncs no comences a fotre coses. Perdona que estem tallant aquestes senyores de Tarragona.
Ai, sí, és veritat, és veritat, és veritat.
Tarragonins, truqueu, perdoneu. No, és broma. A veure, estàvem dient que la novel·la aquesta va anar tan bé Demà, demà i demà, que els editors van dir a veure què havia escrit aquesta noia abans. I es van trobar que havia escrit aquesta novel·la molt més breu, que es diu La vida del llibreter A.J. Fikri, i que, com el seu títol indica, explica la vida d'un llibreter.
Sí, sí, sí.
Llavors, és una novel·la molt breu, o força breu, molt senzilla, molt ben escrita i molt eficaç, en el sentit que tu passes molt bé una bona estona, està ben escrita i parla de llibres. Llavors,
home, tu ja estàs, saps, aquí.
No hi ha amor? No, hi ha amor? No s'enamora el llibreter?
Sí, també, també. Mira, és un llibreter que viu a Alice Island, que són unes illes que hi ha a prop de Nova York.
Ah, molt
saps tot allò dels rics que van,
sí,
la de
sí,
la Carrie Bradshaw i aquests que van
allà,
pues allà. Una illa molt petita. I que quan comença la novel·la s'ha quedat vidu, i llavors està molt trist. Ja, és un home solitari.
Ja veuràs el que li dura.
No. Llavors, no, un dia en aquesta llibreria d'Alice Island hi apareix un nadó, una nena de
Moisès.
I que la Moisesa. Mare l'ha abandonada.
Oh, sí. Pobre la mare, quin dia.
La mare es diu Maia i l'ha deixada expressament
al
llibreter. I aquest llibreter, que és un home solitari, vidu, trist, etc, contra tot pronòstic, decideix quedar-se aquella nena.
Però tu et pots quedar una nena que t'arrepareix, hauràs d'anar a sus tus sociales,
no?
No
us ho explicaré tot,
una novel·la,
ara,
sí.
Clar,
pot,
una novel·la, sí.
Val.
Quina època és?
No, actual. I
és com Dickens, és una cosa com de Dickens.
Lògicament, li canvia la vida.
Home, tu diràs, perquè una criatura de quants anys, perdona.
Mesos, canvia la vida.
És una novel·la que parla de segones oportunitats.
Que li cau, un infern, no?
No. Què perdona, l'altre dia vaig llegir...
Omple la solitud que té. Perquè
va,
els fills omplen.
I desapareix la mare, segur, perquè desapareix la mare, perquè la mare la porra l'ha hagut de deixar la criatura...
No em facis parlar, t'ho puc explicar tot.
Et dic una cosa, l'altre dia va sortir al diari una antropòloga, que no me'n recordo el nom, però hauríem de buscar el nom, la Marta Gaila ja el tindria, però bueno, nosaltres... Però el que deia que les tasques aquestes tipus estar per les criatures, canviar els bolquers, estar per la criatura, els bebès i no sé què, no sé quantos, es veu que els homes ho poden fer, jo com que soc queer, mira, però els homes ho poden fer perfectíssimament. Us ho dic,
Home, no em diguis, vaja.
Espera, això ja ho sabíem, que no està. Però que, a més, és superbeneficiós, diguéssim.
Claro.
És a dir, que no hi ha cap re que impedeixi.
Cap contraindicació,
no. Contraindicació,
no? Al revés, que igual farien funcionar una mica més de pressa.
L'antropologia ha descobert que quan tu et preocupes, si tu ets mascle
i et preocupes d'una criatura, d'un bebè, bueno, es veu que una cosa, la neurologia, vas... Fiu, fiu, fiu,
desperta una part del cervell que tens morta, clar.
No sé exactament si és així l'explicació, però es veu que era una cosa que era... Que,
i comença a activar-se tot i cria que aquell home està despert, diu, calla.
Bueno, a part de criar aquesta criatura i espavilar-se...
No, la Marta Cailà ja ho tindria, però és igual. Cadascú té el que es mereix, filla meva.
També es torna a enamorar.
Ara!
També es torna a enamorar.
Bueno, necessita una dona per cuidar.
Llavors, hi ha una cosa que m'ha encantat, que és que cada capítol de la novel·la està precedit per una carta breu del llibreter a la nena aquesta que ha adoptat, recomanant-li alguna lectura de la llibreria.
Per exemple, és boníssim, què recomana?
Oi, ara no m'ho he apuntat,
Marc.
No, és que no m'ho he apuntat. Però, no, està molt bé. Però, i a més, et fa venir ganes d'anar a buscar aquestes novel·les que recomana, i aquests llibres, i llegir-te.
Com has fet tu a Corfort, eh?
Correcte.
Corfort, també.
Sí, és un truquillo, és un truquillo.
Jo no podria...
Escolta, deixa'm llegir-vos només una frase d'una crítica que va sortir a The Washington Post sobre aquesta novel·la que estem parlant. Perquè m'encanta, no hi puc estar més d'acord.
Et posarem un rebre, ja t'ho
diu. Sí. Gabriela Zevin ha fet una cosa que no està de moda i força rara en aquests dies. Dos punts. Ha escrit una novel·la entretinguda, modesta en el seu abast, que enganxa i que és divertida sense ser embafadora ni sentimental.
Carà!
Bravo, bravo.
Mare meva, quina
crítica, costa molt trobar una novel·la així.
Costa molt!
De veritat.
A més és curta, no?
No, sí, això ens va molt bé.
Sí,
va ràpid, no?
No hem dit que està traduïda al català per Octavi Gil Pujol.
M'ha escrit la Maria Cusó, que se l'acaba de llegir i que li ha encantat.
Que sí,
quina bona recomanació.
Molt bé, molt bé. Doncs escolta, Sílvia Soler, moltíssimes gràcies.
A vosaltres.
Abans de parlar amb la Desiree Vera Lovede, que avui parlem d'un tema molt important, anem, per favor, a parlar amb el senyor Antoni Falcón. Antoni Falcón, què tal estàs, estimat?
Molt bé, i tu?
Doncs estic genial. Escolta'm, vosaltres, l'Antoni Falcón és viticultor de Siurana, de l'Empordà, a l'Empordà, treballes unes 10 hectàrees, Déu-n'hi-do, i llavors resulta que ets membre de la plataforma Prou Lobis Empordà.
Logis
Empordà. Ah, Logis Empordà. Què és Logis?
Logis Empordà és un polígon que hi ha, en teoria, inicialment industrial, cada vegada més només dormitori de camions,
sí,
que ara es vol ampliar amb un pla director urbanístic, que és per això que es diu aquestes sigles tan complicades, P-D-U-A-L, que vol dir Pla Director Urbanístic Logis Empordà.
Logis Empordà.
Impulsa la Generalitat i altres institucions.
Llavors, perdona, plataforma, tu estàs a la plataforma, ets membre de la plataforma Prou Logis Empordà, i avui heu presentat un manifest que diu Defensem l'Empordà. Vinga, anem a defensar-lo.
L'he signat, l'he signat.
L'ha signat?
Sí, jo també, sí? Jo també, sí.
A veure, escolta una cosa, de què s'ha de defensar l'Empordà?
Bueno, s'ha de defensar de que es converteixi això en una autopista totalment col·lapsada, com ja anem veient mica en mica amb l'AP7. Ara s'obre a la sortida, que és la porta principal de sortida a Figueres. Es vol, a més, ampliar un polígon a base de camions i transport de mercaderies, no? Bàsicament, és una ampliació del polígon que hi ha amb unes 200 hectàrees i pico, més una estació intermodal per transport de 30 hectàrees més. Això en territori agrícola actualment, eh?
En territori agrícola, no? Perdona, per tant, així, per dir-ho ràpid i malament, es vol convertir aquesta zona de l'Empordà en una autopista, una mica, no? Magatzem,
sí,
autopista.
Sí. Un espoli del territori en el que hi ha una vinyeta que han fet l'últim número de l'associació IADEN, de Salvem l'Empordà, que és una organització molt, molt, molt potent, que suposo que coneixes, fan una revista mensual, em sembla que és, i la vinyeta d'entrada és tota l'autopista AP7 col·lapsada de camions, cotxes, trens i tal i qual, amb un cartellet que posa benvingut a l'Empordà. Sí, això sí. Potser és més tràfic que tot el que pugui jo explicar, no?
Com es diu la... Perdona, com es diu aquesta revista? Perquè jo no la conec, eh? T'agraeixo que...
Bueno, és una associació que es diu IADEN,
que
són molt potents en defensar precisament el territori i els ciutadans de l'Empordà contra totes aquestes grans apretades que hi ha.
Queda clar. Es preveu una ampliació del polígon quan, a més, de totes maneres, vosaltres dieu que encara té parcel·les disponibles.
Correcte. Aquesta és una cosa que fa, diguem-ne allò, una mica de mal olor, no? Perquè si tu tens un polígon al que hi ha més de 70 parcel·les encara disponibles, i resulta que n'has de fer més al costat, no s'acaba d'entendre com lliga tot això, no? Per tant, primer seria lògic, que és com quan fas un pou, no? Primer has d'agotar el sòl edificable urbà, sí, per si un dia vols fer una expansió i s'aprova. Vale? Però fer-ho abans de que s'acabi no té cap lògica ni cap sentit. I, a més, fent-ho sobre terreny agrícola, per això tenim el suport d'Unió de Pagesos,
sí,
sí, clarament el que se'ls ve a sobre amb aquest tema, i encara que a vegades la tentació és molt forta, perquè un vendes un terreny a la que tens que llevar-te a les 5 del matí per anar a treballar tal i tal, segons el que et donen, doncs a vegades et venen de gust agafar-ho, sí, però pensant en les nostres generacions i les futures, és precisament el que n'hem de fer, no?
Perquè, a més, hi havia tot això de la sobirania alimentària i tot això que ens estan entrant. Per una banda, ens inflen el cap amb la sobirania alimentària, però després no es fa cap política com perquè hi hagi sobirania alimentària.
Exacte.
No. Escolta, vosaltres no... Digue'm.
És exactament el que has dit tu, és exactament el problema, és exactament el que acabes de dir tu. Una subvencioneta perquè ajudin el consum de proximitat i el pagès de la cantonada, però quan és l'hora de fer planejament, tot això se n'obliden per fer un projecte que l'únic que porta és de camions, mercaderies, cap valor afegit en l'activitat, no hi ha cap producte de transformació. L'únic que quedarà aquí és la porqueria que deixaran, com allò dels creuers de Barcelona, no? Sí, que no compren ni les cerveses espanyoles, no?
Escolta, i després vosaltres no només us hi oposeu, sinó que proposeu una alternativa, no? Quina és?
L'alternativa aquesta de la mà d'Unió de Pagesos és fer un parc agrari de l'Alt Empordà. És a dir, precisament una reserva del territori, amb les diferents activitats, un mosaic de aquí ha de ser olivera, aquí cereal d'hivern, aquí més pomeres, aquí tal. Tota aquesta activitat que es pot fer en els camps i que això precisament es defensi i s'apoi. Perquè fer el contrari és no deixar regar els pagesos el blat de moro per donar aigua perquè rentin els camions i vagin als serveis dels que els hi toca. És una cosa demencial. No?
Heu recollit milers de signatures. Qui està signant aquest manifest?
Doncs mira, estem molt contents de que les signatures van en una direcció multidisciplinar, és a dir, gent de prestigi, amb coneixement i reconeixement en la seva professió, i gent com Eduard de Ribot, que és un defensor de tots els projectes que van en contra de la Costa Brava, que està en Salvem Empordà i en Salvem Costa Brava, persones com la Joana Santamans, escriptor, Júlia Guillamont, l'Antoni Puigvert, periodistes...
Júlia Soler, Laura Fa, jo mateix...
Laura Fa...
Perdona, deies que la Generalitat, per acabar, la Generalitat està implicada en això i altres institucions. Quines són aquestes altres institucions que empenyen aquest polígon i la deforestació de Catalunya i la desagricularització supercalifragilisticexpialidocio de Catalunya, diguem?
El foco principal està en Vilamalla i també en el Far. Aquests dos municipis són els que estan promovent tot això, i clar, quan la Generalitat li diu no, és que aquí hem de fer activitat i tal i qual, a vegades, per voler fer les coses en positiu, a vegades no es mira una mica més enrere i no es té en compte això. Si ara la P7 està col·lapsada, si ara la gent que va des de Cadaqués fins a l'Armentera, que vol dir l'Escala, Sant Pere, Empúria Brava, Roses, tots els pobles que hi ha aquí, tota la sortida aquesta de la gent que ve a l'Empordà està aquí, si ara això ho anem a sacrificar amb aquesta altra idea de fer venir aquí camions dormitori per carregar trens amb els camions i mercaderies, és que
no s'aguantarà.
Però després hi ha un altre tema, perdona, que a banda del tap que es pugui fer a la AP7 o jo que sé què, que la gent no pugui anar a la platja, etc, hi ha la qüestió de quin model de país es vol. O sigui, aquí volem, nosaltres volem que Catalunya es converteixi en un pàrquing de camions.
Logística?
Un pàrquing de camions, perquè això de logística també queda molt fi, però és pàrquing de camions i no sé què. I després, o que la gent pugui tenir peres de quilòmetre zero i no l'hagi d'anar important d'un altre lloc, que no sé què, no sé quant, que arriba la pedra congelada, descongelada...
Que arriben en aquests camions, que dius, ara
que moment. És una cosa que és flipant. Escolta una cosa, Antoni Falcón, moltíssimes gràcies. Manifest, ni un pam més, defensem l'Empordà. Es pot signar, oi?
Sí.
On podem anar a signar-lo?
Ho trobareu de seguida, i com més firmes tinguem, més forts serem, i esperem poder-nos veure amb la consellera ben aviat.
Segur que sí. Home, la consellera té molt bon caràcter.
Jo crec que van amb bona intenció i amb ganes de fer les coses bé, però esclar, hi ha molta gent que aprofita les dreceres per fer lo seu, eh?
Bueno, ara per ser polític has de tenir quadriculats i després has d'aguantar la pressió per part de la iniciativa privada, etc. Jo vull dir que...
Correcte.
I som socialistes o no som socialistes? Que aquesta és una altra pregunta que també ens podríem fer. Escolta, manifest ni un pam més, defensem l'Empordà. Moltíssimes gràcies, Antoni Falcón. Un aplaudiment. Bravo.
Gràcies, Marc Giró.
A tu, una abraçada, estimat.
Bueno, després avui al diari Ara, al diari Ara, que ha fet un suplement Comarques Gironines, que l'ha dit avui, hi ha un titular en portada que és nou embat constructiu a la Costa Brava, vull dir, perquè plou sobre mullat. L'Ajuntament de Llançà ha donat permís perquè es construeixin 90 habitatges al peu del Cap de Creus i després Lloret projecta una urbanització de més de 600 apartaments en un bosc de 50 hectàrees.
És que a veure,
jo torno a insistir, nosaltres volem una Catalunya construïda o que... això és increïble. Bueno, amb tots vostès, i seguim en aquesta tendència...